Molt bona tarda, amics i amigues, com esteu? Ai, punyeteros! A punt de començar la Cuesta d'Enero. Han passat els Reis, les festes de Nadal, per fi. Bé, a veure, deixeu-me pensar. Què dia és avui? Dijous, no? Jordi Puy, el tècnic del programa. I són han passat les 5 de la tarda, no? I això és Ripollet Ràdio, el 91.3. I jo sóc Albert Castro, doncs... sense cap mena de dubte, això és l'hora del té. I l'hora del té avui està hiper mega contenta. Aquest programa avui, francament, no puc negar que estic especialment feliç i content per la convidada que tenim avui en el nostre programa. Rita, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert.
Abans de res, té o cafè?
Doncs la veritat és que jo acostumo a prendre cafè.
Cafè?
Molt aigualit, però cafè.
Cafè.
Sí, amb dos sobrets de sucre, si pot ser...
Una dona dolça.
Sí.
Doncs bé, la Rita Tegorg està amb nosaltres, primer perquè té moltes coses a explicar. És una persona que va néixer, diu al seu currículum que Sabadell, però això és accidental. Perquè en realitat tu has viscut tota la teva vida a Ripollet.
Sí,
no?
La veritat és que sóc de Ripollet. El que passa que, clar, a la que comences a sortir una mica i comences a viure en llocs diferents, arriba un moment que et diuen d'on ets. Clar, dius, home, a Ripollet sí, però és que ja fa uns quants anys amb la broma que ja no visc a Ripollet, ara visc a Manlleu. Però clar, arriba un moment que de fet ja no ets d'enlloc, saps? No ets d'aquí, però tampoc ets d'allà. Quan vivia aquí jo era una mica la catalana, la rareta, no sé com dir-ho, no? I ara ja sembla que sigui més la castellana, perquè clar, ja tenen un accent que jo no el tinc. I tothom em diu, tu no ets d'aquí, no? Dic, home, ja visc uns quants anys aquí a Manlleu, però clar, parlen d'una manera també que no... diferent, no?
Doncs bé, la Rita no està en aquest programa només perquè sigui de Ripollet, que ja és un motiu prou important, però hi ha molta gent com ella, 37.000 persones que podrien venir, que són les més o menys, els habitants de la nostra vila. Està aquí, entre altres coses, perquè la Rita, com ja veurem al llarg del programa, a part de tenir una faceta interessantíssima, ha publicat un llibre que es diu El año entero. Un any entero.
Ah, exacte.
I crec que val la pena destacar que una persona com ella escrigui un llibre, i un llibre, a més, com aquest, que és un llibre que jo he tingut la sort de poder llegir i que anirem parlant al llarg del programa d'aquest llibre i de més coses que la Rita ha fet. A veure, jo he estat mirant el teu currículum, Rita, i perdona que t'ho digui, però fas una mica de ràbia.
Ah, sí?
Sí, t'ho he
no
de dir.
No m'ho crec, això,
No
m'ho crec.
No. Estàs diplomada en gestió i administració pública de la Universitat Pompeu i Fabra.
Sí.
És a dir, tu dius, ah, què seré de gran, doncs, administrativa?
No, la veritat és que jo sempre he volgut ser cantant. Sempre he volgut ser cantant. El que passa que pensava, home, potser no et guanyaràs la vida cantant. Aleshores, estudia alguna cosa que et permeti treballar i ser independent. Sobretot, molt aviat vaig tenir clar que volia ser independent. Vaig pensar, doncs mira, estudia alguna cosa que tingui sortida laboral. I vaig pensar, doncs mira, estudiaràs això. Que també m'hagués agradat molt fer belles arts o art dramàtic, perquè m'agrada pintar i el teatre m'encanta. Però vaig pensar, ja cantes, doncs apanya't amb això i estudia alguna cosa que et puguis col·locar a qualsevol puesto. I m'ha anat bé, m'ha funcionat.
Sí, te'n vas a Anglaterra a fer d'au pair.
Sí.
I allà comences a aprendre una miqueta més de l'anglès.
Bueno, la veritat és que a Anglaterra vaig estar un mes i mig i jo crec que no vaig aprendre res. Res, perquè parlaven un anglès tan tancat i tan diferent a l'anglès del col·le que, mare meva, vaig marxar d'allà que jo no sé si sabia més o sabia menys. Però l'experiència va estar molt maca. I em va encoratjar per després marxar, que suposo que ara m'ho anaves a dir.
Clar.
I m'he avançat.
És que, clar, jo m'imagino a casa teva, els teus pares, els pobres... mamà, papà, vull ser cantant i per això estudio administració d'empreses, ara me'n vaig a Anglaterra a practicar l'anglès, i quan tornes dius, mira, saps què? Que no tinc prou, ara me'n vaig a Michigan.
Sí.
No te'n vas a Michigan.
No, a Michigan.
És que Michigan és Estats Units de debò, és a dir,
sí.
No és allò Nueva York és...
no.
O Chicago, no, Michigan.
Sí.
Com és Michigan, sisplau?
Sí.
Com una dona com tu se'n va a Michigan?
Aviam, això t'explico. A Anglaterra, la veritat, no sé ben bé per què vaig anar. no me'n recordo. Vaig agafar un estiu, jo sé que li vaig dir a la meva mare, mama, me'n vaig a Anglaterra. Perquè me'n vaig haver... Vaig trobar, em sembla que vaig trobar per una revista, una senyora que bueno, que facilitava doncs, això, doncs, que noies estudiants marxessin una temporada fora i bueno, que els ajudava a preparar-ho, posar-se en contacte amb les famílies. I me'n vaig anar a Barcelona a parlar amb aquesta senyora sense dir res a casa, però vaig deixar una anotació. Mama, estic en aquesta adreça. Això, l'anotació sense dir res a casa meva. Si em passa alguna cosa, he anat aquí. Perquè pensava, jo no sé on m'hi fico. I me'n vaig anar, i no, era tot molt legal, una bona senyora, que això estava allà a Barcelona, on estan les pompes fúnebres, pot ser, Sancho Gracia.
El Sancho d'Àvila.
Sancho
Gracia era un actor.
Els nervis al directe. I bueno, va anar tot molt bé. Aleshores vaig acabar la universitat, que aleshores estava estudiant, i clar, vaig pensar, ostres, ara començar a buscar feina, i posar-me a treballar, i ja no deixar de treballar fins que em jubili, se'm feia tan passat i tan llarg. I vaig pensar, ostres, per què no tornes a marxar? I vaig a tornar a anar a veure aquesta senyora i aquesta senyora em va dir, mira, si vols anar als Estats Units et puc posar en contacte amb famílies d'allà.
Hi ha una feina de Mary Poppins a Michigan, no?
Bueno,
és perquè que... vas d'institutriz,
sí,
no?
Sí, és que a més a més...
És que això ha de ser apassionant. És a dir, hola, soc la institutriz.
Bueno, és que vaig fer una carta molt maca i va haver-hi una família de Michigan que em va dir, ai, com ens ha agradat aquesta carta que et compares amb la Mary Poppins, volem que vinguis. Jo no volia anar a aquesta casa, jo me'n volia anar a una altra, que la dona era actriu. I el marit era metge. I vaig pensar, ostres, una actriu, té que ser superdivertit. I un metge, si em passa qualsevol cosa, tu estaré coberta.
Sí.
Aquesta família em van insistir cap a Michigan. I me'n vaig anar a Michigan.
Bueno, vas estar a Michigan, però tampoc et vas estar aturada.
No.
Vas agafar la motxilla i vinga,
sí,
no?
Sí.
I fins i tot Canadà.
Fins i tot Canadà. Bueno, és que de fet, aviam, Michigan i Canadà hi ha una distància en cotxe de mitja hora, Vull dir que, bueno, Windsor, que és lo més, és el primer, la primera ciutat, passat Michigan, Windsor, i bueno, l'altre ja queda una miqueta més lluny.
Que bé. I Canadà et va agradar?
Sí que... No, clar, jo no vaig trobar gaire diferència. Després tinc una companya, au pair, d'allà que vaig conèixer ja, que sí que se'n va anar més lluny i sí que va notar més la diferència, no? Però clar, el nord de Canadà és molt semblant, bueno, el sud de Canadà és molt semblant als Estats Units, perquè clar...
I és aquí on comences a agafar el virus del jazz?
No.
A Michigan? Perquè no. Michigan...
No. La veritat és que jo, abans d'anar-me'n als Estats Units, ja cantava. Ja estava amb orquestes i cantava, i m'agradava, la música m'agradava tot una mica, i això. Va ser molt després que me'n vaig anar a Canàries i vaig conèixer un noi molt especial, i per conquistar-me, perquè era molt tímid, i em va dir un dia, sortim a la terrassa, perquè clar, estàvem en un hotel, allà a Canàries, vivíem allà a Canàries, i vivíem a l'hotel i treballàvem, doncs, a la nit, al vespre, tocàvem pels estrangers, bueno, per la gent que estava allà a l'hotel, i un dia em va fer sortir a la terrassa i em va posar una cançó, que era el Lush Life, del Coltrane.
Ah, mira.
I que em va dir, t'agrada? I home, la veritat és que molt no em va agradar, però quina cançoneta més passada, no? Mira que ara la trobo fantàstica, no? Però clar, potser va voler-me introduir el jazz amb una cançó una mica... Que, clar,
no va tenir tacte.
Sí, no. Però bueno, a partir d'aquí, ell només escoltava jazz. Bueno, segueix només escoltant jazz. I clar... Va ser tot alhora, no?
Entenc, enamorar-me al jazz. Aquest amic especial encara...
És el meu home.
Maia!
És el meu home,
maia,
sí.
Maia. Bueno, salutacions, eh? Com es diu?
Àlex,
salutacions, eh? Tinc entès que també és músic, toca la bateria.
Toca la bateria, sí.
S'ha d'estar una mica boig per estar en una bateria.
Sí, perquè, escolta, fa un escàndol.
Ja t'ho dic.
Ell toca, a ell ara, per practicar, té la bateria electrònica.
Sí.
Però, escolta, clar, va sentint el copet. Pom. I el dia que tens mal de cap, i escolta, ja tu. Però què hi farem? No, i el problema és que vivim en un quart sense ascensor.
Ah, que bé.
I aleshores, quan se'n va de bolo, vinga a fer viatges, no acaba mai.
Molt bé. M'imagino els xals i els platos que hi ha per les escales avall.
Ui.
Ai, de meu, bueno, m'has dit que tens una nena petita.
Sí.
Bueno, quan sigui una mica més gran li podrà ajudar el pare a tocar el tam.
Sí, el que passa que haurà d'esperar, perquè 5 mesets i mig que té, pobreta.
No trigarà gaire, dintre d'un anyet ja veuràs com li fot cop de batuta.
Sí, això sí.
I de baquet al tambor. A Michigan vas fer una cosa que sóc incapaç de poder... A veure, Jo d'anglès no tinc ni idea. Per tant, necessitaria una institutriz. Et podré trucar després, no?
Sí, sí.
Perquè vas fer Listening and Communication Skills,
sí.
E Intro to Basin and Illustrated Center of Oakland Community College of Michigan.
Sí, 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 sí. Saps què passa? Que quan tu te'n vas... Bueno, si més no abans, quan tu marxaves d'au pair, t'obligaven a fer uns cursos, a estudiar. Aleshores, lo normal era primer fer un curset d'anglès, per posar-te una miqueta a to, i després fer un curset del que volguessis. Uh-huh. I clar, jo com havia acabat la carrera de gestió d'administració pública, doncs vaig fer un curset de negocis.
Uh-huh.
I bueno, va estar molt bé.
En la ressenya biogràfica del teu llibre posa, i cito textualmente, su pasión por la literatura se ve reforzada en Gran Canaria, donde se instala en el 2001. És a dir, anaves a treballar com a cantant.
Sí.
I en allà vas conèixer l'Àlex.
Sí.
Que té això a veure, perquè massa temps no tindries. Canària, platja, sol, turisme, bolos per les nits, i a sobre coneixes un noi fantàstic que, tot i que no té gaire tacte per introduir-te al món del jazz, pobre, ho aconsegueix.
Sí, ui, i tant.
I
sí,
com reforça això la teva vessant literària?
Doncs, si et soc sincera, el primer any és una mica el que tu has descrit. El vam viure en plenitud, amb molta passió. Jo, no t'enganyo, vaig estar com 15 dies que no parava de riure. Era com si anés borratxa, t'ho juro, com si anés borratxa, i jajaja, i jajaja, i la gent, mira, ja s'està rient, ja s'... Però és que era tan feliç, tan feliç. Clar, jo vaig acabar la carrera, em vaig començar a treballar, i aleshores després va sortir lo de Canàries i vaig marxar. Tu saps el que és? Viure de la música. O sigui, arriba el vespre, t'havies d'arreglar, havies d'anar a sopar, perquè a més estaves en condició de client. Vull dir, ja vivies com un client, l'únic que a la nit, doncs, cantaves. Clar, a mi m'encanta cantar, doncs era perfecte. I clar, a sobre, enamorar-te, la platja al costat, tot el dia a la platja, tot el dia dormint, jalant com un rei, a la nit cantant, a sobre la gent t'aplaudeix i els hi agrades, i tot és fantàstic. Clar, jo estava en un núvol. O sigui, jo vaig flipar en colors, la veritat. És que vaig disfrutar tant. Vaig conèixer una noia que ara és molt amiga meva, també. Vull dir, ens vam trobar... Clar, jo fins ara no m'havia relacionat amb músics. Aviam, sí, perquè ja havia fet bolos, però no havia conviscut amb músics. I clar...
Mala gent, ja t'ho dic.
Mala gent...
Ja l'ho dic jo, mala
gent. Però també és gent molt rica, que tenen moltes experiències. I clar, estàvem tots allà com si fos un gran hermano, però de músics. I va ser molt maco. Va ser molt maco. Però clar, arriba un moment que dius, bueno, vale, ja està, tot molt maco, estic en un globus, això és molt divertit, m'ho passo bomba, però home, ja cal que ens hi posem a fer alguna cosa, no? Perquè si no, tu, escolta... I vaig començar a escriure. Tenia molt de temps i ja feia temps que, bueno, que m'havia començat a venir ganes d'escriure una novel·la. Jo escriure sempre m'ha agradat, eh? Ja al col·legi m'agradava, escrivia redaccions... Vull dir que...
Hi ha una cosa també en la teva biografia, que a mi personalment m'he inquietat una mica. Diu que vas participar en el primer certamen internacional, atenció, certamen internacional, de cartes d'amor, a Toledo.
Sí, això té una història molt maca.
És que hi ha un certamen internacional de cartes d'amor?
Si més no, el va haver-hi. Jo sé que va haver-hi un segon. Ja no sé si ha continuat havent-hi un tercer, un quart, no ho sé. Però això va ser increïble. Increïble,
bueno,
de maco.
Vas estar finalista, no?
Sí, 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 sí. A més, es van presentar unes 300 i pico cartes de tot el món i només van triar 10. Vull dir que jo era... I bueno, un certamen, ja et dic, el jurat, hi havia el Pedro Piqueras, ho presentava l'Anna Rosa Quintana, hi havia el ministro Bono, vull dir, hi havia una sèrie de personalitats que, bueno, jo vaig passar uns nervis. A més, això es va celebrar al Cigarral de les Mercedes, que és un lloc, no sé si coneixes, però és un lloc molt maco.
És increïble.
És com un palau, amb uns jardins, amb unes fonts, unes coses... I clar, jo em sentia tan petita ja, tan petita. I a més, clar, era una carta d'amor a Toledo. Jo a Toledo no havia estat mai a la vida. Que aquí, això també, això que m'ho dius ara, o sigui, que m'ho mencionis, ja em va bé, perquè precisament la meva àvia, que havia viatjat molt poquet i que es deia Úrsula, havia estat a Toledo, i la meva àvia va viatjar molt poquet, però a Toledo va estar. I jo, doncs, bueno, quan vaig mirar, bueno, per internet, allò, un certamen, per escriure alguna cosa, vaig trobar això, vaig voler participar, i em vaig inventar una història, clar, em vaig documentar una miqueta, aviam, documentar una miqueta, vaig mirar una mica, vaig tafanejar, i vaig fer un relat. Clar, el relat va agradar molt. Però, clar, quan els vaig dir que mai havia estat a Toledo, clar, no s'ho creien, perquè deien, però com pot ser, no? Perquè, a més, parlo de les tradicions de Toledo, de la Setmana Santa, de tot el que fan... de moltes coses, no? I clar, això que té a veure amb la meva àvia, doncs que hi ha una història d'amor en aquesta carta, perquè la carta és d'amor a Toledo i havia d'haver-hi amor en aquesta carta, no? Que comença, que representa que s'inicia en el Callejón de Santa Úrsula. I clar, vaig pensar, és que bueno, això és que és tot com molt misteriós, no? Perquè quina casualitat, la meva àvia l'únic lloc on va anar, bueno, també va anar, on va anar? A Jaén? Va anar a poquets llocs, vull dir, perquè no era una dona que hagués viatjat molt, però precisament va anar a Toledo, vaig guanyar aquest, bueno, vaig quedar finalista, i resulta que hi havia aquest Callejón de Santa Úrsula, vull dir, no sé, tot se'm va posar com molt bé, no?
Com veieu, Rita té moltes coses a explicar. De fet, ho fa, i ho fa en forma de llibre, però abans de parlar del llibre, em permets que una malifeta?
Ai, Albert,
és que Rita, com ha dit, és cantant i molt bona, i una de les coses que li agrada és el món del jazz, i per fer un grupet aquest cafè llarg aigualit, que ha dit ella que prenia, doncs us convido a escoltar-la. En quin tema s'ha escollit?
Doncs aquest en concret es diu Autumn Leaves.
Un estàndard del món del jazz. Jordi Puig, que és el nostre tècnic, és un boig del jazz també, no té ni papa, ja t'ho dic, per com a tots els tècnics, però que jo me l'estimo, mira, diuen que el roce hace el cariño. Jordi, una abraçada. Escolta, escoltem aquest tema i després el critiquem, tu i jo, fem el cafè. Ui, doncs escoltem a la Rita amb aquest Hojas Muertas, que ella diu com ningú en anglès, Autumn Leaves.
Falling leaves three by the window, the autumn leaves are red and gold. I see your leaves, the summer kisses, the sun hands I used to hold. Since you were away, the days grow long, and soon I hear all a winter song. But I missed you most of all, my darling. When the autumn leaves start to fall,
bateria era l'Àlex?
Sí, sí, sí.
I en el piano qui hi ha?
El piano, una noia que és de Suïssa, que està fincada aquí a Barcelona, molt maca, que es diu Corinne. I el contrabaixista és un noi d'aquí Ripollet, que és l'Àlvaro Taborda, sí, sí.
Amb raó sonava també.
Sí, sí,
amb una
sí.
veu de Ripollet i amb un baix de Ripollet.
Sí.
Perfecte. La veritat és que m'ha agradat moltíssim.
Gràcies, gràcies.
M'ha agradat moltíssim. Ai, Déu meu, Rita. Bueno, però, si et sembla, deixem de moment una mica la música a banda, tot i que la música no es pot deixar mai de banda, perquè sempre hi ha com una banda sonora de la nostra vida, veritat? A veure, tot i que ho hem comentat al llarg de la primera part de l'entrevista, de la teva afició a la literatura, jo sempre he tingut la, el neguit o la curiositat de com una persona jove, inquieta, que ha recorregut molt de món, arriba un moment, s'atura, perquè jo crec que escriure és una mica com aturar el rellotge de la vida, tancar finestres i llums i dir, ara no m'eixi a paper i començo a plasmar aquí històries, fantasies, sentiments. Com una dona com tu decideix tancar la finestra i començar a escriure?
Aviam, a mi sempre m'ha agradat escriure, sempre m'ha agradat. I tot i el que has comentat, que he sortit i que he viatjat, he conegut molta gent, he fet moltes coses, també sóc una persona molt introvertida, força tímida, i suposo que, no sé, porto les meves històries a dins, no? I arriba un moment que t'entren ganes de, bueno, de treure-les, no? Allà a Canàries, clar, se'm va posar molt bé, també, perquè és el que tu dius, es va aturar una mica la frenètica que jo portava, perquè jo abans d'anar doncs estava estudiant anglès a una acadèmia, estava perquè em volia treure un títol, perquè clar, em vaig anar als Estats Units però no tenia els títols aquests, però no tenia cap títol aquí com per donar classes o això. Estudiava, treballava, bueno, vivia aquí a Ripollet a les 3, anava cada dia a Cerdanyola a treballar a Sant Cugat, i clar, arribes allà a Canàries i tothom està de vacances, tothom somriu, tothom està relaxat, i estava tan bé, tan a gust, que bueno, no sé, suposo que algú dins meu va dir, ara és el moment, no? Ara comença a escriure i a explicar i a treure i... La veritat és que jo sempre ho he dit, jo puc fer moltes coses que no m'agraden, puc treballar en feines que no m'agradin, però fer el que m'agrada, jo ho he de fer. I m'agrada cantar i m'agrada escriure. Jo ara mateix no podria viure sense escriure. Jo estic 3 dies sense escriure i em poso malalta. Em poso malalta i començo a pensar, aviam, Rita, no pot ser, has de treure temps, perquè és que ho necessito. Vull
per
dir,
tant,
és algo que...
et passa una mica com un dels personatges del llibre amb el qual no només he gaudit llegint-ho, sinó que gaudeixo ara perquè m'ha donat la possibilitat de conèixer-te. Un dels personatges d'aquesta novel·la, Un any entero, és una jove que tracta d'escriure un llibre, però que no hi ha manera, no?
Sí, sí. A mi potser em passaria al contrari, eh? Però sí, la Nerea és la petita de les tres germanes i jo trobo que la Nerea no s'ha acabat de trobar la vida amb ella mateixa, no? No sap ben bé qui és, no sap ben bé què vol. Vol escriure, però clar... si un es troba bé amb si mateix, bueno, sí, pots escriure i pots intentar que l'escriptura t'ajudi a trobar-te, no? Però com a teràpia, però clar, si tu vols escriure pels altres, has d'estar bé, has de saber qui ets, has de saber què vols explicar. I ella es troba una mica amb aquest dilema, no? Que no sap ben bé qui és, què vol, sí que sap què vol escriure, però no sap per on té que anar, no? I aleshores arriba la figura de l'àvia i amb la història de l'àvia ella comença, bueno, a descobrir-se a si mateixa, no? Va tot una mica tot plegat.
Sí, perquè Un any entero és una novel·la que explica la història de quatre dones, com a mínim. Hi ha algun personatge més molt interessant, però sobretot de quatre dones, amb un vincle d'àvia i tres netes, tres germanes. Com se t'acudeix aquesta... Perquè no és pas la primera novel·la que escrius.
No, aquesta és la tercera. Aquesta, un dia em vaig aixecar de bon dematí i li vaig dir al meu home, saps què? Perquè ja estava acabant la segona, li vaig dir, la tercera novel·la que faré anirà d'una bruixa. I el meu home va posar una cara. Jo, però què passa, que no em dius res? Home, d'una bruixa. Jo, però Àlex, aviam, d'una bruixa.
Ritme, Àlex.
Però, escolta, però aviam, no? I, bueno, va sortir així, no? Vaig pensar, una dona que torna, el sentiment, a on torna? Ostres, a Galícia, clar, això... És que... No sé, jo la veritat és que penso molt poc a l'hora d'escriure. Tot em surt sol. Em surt, em va venint. És com si algú m'ho digués. Això, ai, sí, ai, allò. I clar, aleshores ja em tiro com una setmana que no dormo. Que no dormo, perquè és quan me'n vaig a dormir, bum, ostres, això, ostres, allò, la història d'aquesta, seran tres germanes, ui, sí, tres germanes, la gran, la petita, la mitjana, ui, 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 ja veuràs, ja veuràs. Aleshores, ja m'he d'aixecar a les 3 de la matinada, agafa paper i vinga, gargots, vinga, gargots, vinga, gargots. A l'endemà no entenc res, però com ho dic, tot el cap i el cor, perquè... perquè tot està, saps? És que, clar, a vegades la gent et diu, oi, però quina imaginació que tens, no? I jo penso que no, que tot està, no sé on està, però està. T'ho han explicat, ho has viscut, ho has sentit, t'ho has imaginat alguna hora, però hi és, no sé com dir-te. És com una interpretació de la vida, de les experiències, de lo que ens han explicat, de lo que hem pensat, de lo que un dia potser hem somiat i no ens hem tornat a recordar mai més. És com...
Tot i que la novel·la es centra a Galícia, tu has estat a Galícia alguna vegada?
Jo vaig anar a Galícia de petita. El meu pare és gallec, Touriño és un cognom gallec, però la veritat és que, bueno, va ser un poble molt petit, un poble molt lleig, que el meu sogre sempre em diu, no pot ser que sigui lleig, perquè a Galícia tots els pobles són molt macos. Però aquell, jo recordo que era molt lleig, no sé, perquè a vegades recordem coses que el record
sí,
bueno... I no me'n recordo gaire de la meva estança allà a Galícia.
Però, per al contrari, recrees perfectament no només una ciutat gallega com qualsevol altra ciutat del món, sinó un ambient rural i, a més, molt, molt, molt fosc, molt de rita, molt de mita. I, clar, jo quan vaig llegir la novel·la pensava... caram, dic, aquesta dona ha d'estar vivint intensament la realitat gallega, però
no.
Per el que em dius no és així.
No.
T'ha arribat per tradició oral o...?
La veritat és que no.
Per
és...
ciència infusa?
Bueno, és imaginació, eh? Però és que, no sé com dir-te, la imaginació jo penso que està menys preada, potser, no?
Mira, a mi hi ha una pregunta que em rebenta sempre que escolto entrevistes a escriptors i escritores. L'entrevistador, posant cara d'intel·lectual, diu aquesta novel·la té alguna cosa de biogràfica? I ho diu, aquesta pregunta, perquè trobo que és una estupidesa. Tot és biogràfic,
Sí,
que l'hagis viscut o no.
Sí.
Però sí que és veritat que hi ha un personatge, per al poc o molt que hem parlat tu i jo, que sembla que ens coneguem de tota la vida,
sí.
Hi ha un personatge que és l'àvia, que es diu Úrsula, que sí que ha marcat, com tu has dit abans, amb aquesta premi de cartes d'amor a Toledo, i que, a més, la teva filla, tinc entès que
es diu Úrsula,
i que el personatge Úrsula sí que és un petit homenatge, o un gran homenatge, a la teva àvia, no?
Sí, la veritat és que la meva àvia explicava moltes històries, no?, que és el que parlàvem abans, fora de micros, explicava moltes històries, i eren històries, la veritat, molt rocambolesques, o sigui, no tenien ni cap ni peus, vull dir, eren unes històries que, a més, les explicava a les meves germanes i a mi, quan eren petites, i tenia una manera d'explicar tan dolça, però tan interessant alhora, vull dir, ho feia tan bé, que nosaltres ens l'escoltàvem i al·lucinàvem. I aleshores, doncs, clar, això trobo que avui en dia s'ha perdut. No escoltem, és que no escoltem. I és una mica un homenatge a això, a aquest fet, al fet d'explicar històries i d'escoltar-les, no només d'escriure-les o de veure-les en una pel·lícula o de llegir-les en un llibre, no, d'explicar-les els uns als altres, no? Això ho feia la meva àvia. I bueno, hi ha moltes coses que jo explico a la novel·la que són veritat, que van passar, i són les més inversemblants de la novel·la, i aquestes són reals, aquestes han passat. En canvi, n'hi ha d'altres...
No serà jo de les tres dones misterioses...
Bueno, això no.
Això no.
Això, però podria haver passat.
És que
segur que
la tradició popular parla de dones misterioses, no?
Sí,
que...
si més no, la mitologia grega en parla, no? És mitologia.
Això és un altre tema. A veure, és que entendràs que no ets gens una dona estàndard. Perdona que t'ho digui, eh? I no t'ho dic...
Bueno, jo m'agafo com
un compliment. No, és que ho és. És a dir, perquè davant de cada capítol del seu llibre, un any entero, la introducció al capítol és una referència a la mitologia grega. I, a més, molt documentada.
Com
se t'acudeix?
La veritat és que no sé com se'm va acudir.
O és un problema de l'editorial, que té un nom també
amb
una tradició.
Això és casualitat, imagina't. Però estàs molt informat, eh? Estàs molt informat. No, això no sé ben bé com va anar, però El motiu és que la mitologia grega té unes històries tan fascinants i, clar, vaig voler que aquestes històries o aquests petits retalls d'històries de la mitologia grega introduïssin la meva història, no? Mm. I, bueno, m'han servit molt perquè, clar, trobes que... O sigui, el que vull dir és que el que deia la mitologia grega també ho diem ara, no? I també passa ara, són coses que passen, no? Que sembla que, ui, la mitologia grega, ui, on vas a parar? No, no. És que passa, no? És que passa, és que està viu, no? Sembla que estigui mort, no? Però no.
No, a més és molt interessant perquè, sobretot amb la definició que fas etimològica, sobretot el nom de les deesses i dels déus, i hi ha tot un significat semàntic d'expressions que utilitzem ara i que, i que tenen aquest origen, no? I que a més tenen històries fantàstiques.
Sí.
Jo penso que la mitologia és una gran novel·la de... Sí, i que s'haurien de fer milions de pel·lícules parlant de la mitologia, no?
Sí.
Tot i que ens hem quedat a poca cosa, però hi ha tot unes històries fantàstiques.
Sí. El que passa que, clar, també ens regim molt per les modes, no? I ara sembla que potser això no està de moda, però s'estan més de moda les històries de mags i de vampirs. I bueno, potser algun dia es posaran de moda les històries de la mitologia grega, però la veritat és que és un pou d'històries, ja no sé si de saviesa, però sí d'històries, i d'històries fascinants i d'històries maques. I amb passió i amb... I bueno, esgarrifadores, vull dir, històries que realment, bueno, estan allà, no?
Jo crec que des del respecte a les creences religioses de cadascú, crec que la mitologia i el politeisme és molt més divertit que no el monoteisme. On em va parar,
sí,
eh?
Sí, això sí.
És a dir, que si plou és perquè no sé qui s'ha enfadat amb no sé quants. Home, és molt, molt més divertit, eh?
Sí, la veritat és que sí. Jo amb la religió tampoc m'hi puc ficar gaire, perquè tinc un cunyat que és monjo.
Caram!
O sigui que...
Què dius ara?
És monjo.
Ha llegit la novel·la?
No, aquesta no.
Què dius ara?
Aquesta no.
Doncs l'has de fer llegir, la novel·la.
Sí. No, es diu que està esperant. Clar, saps què passa? Que els monjos... ojo, eh?
Sí, no.
També són un món a part.
Molta pressa no tenen. No,
i clar, ell ara està en un moment, m'explica que, bueno, que no és el moment, que té que trobar el moment perquè no sé què, perquè no sé quan. I... Però bueno.
A veure, acabes la teva tercera novel·la, un any entero... I si m'equivoco, em corregeixes, però imagino que si és la tercera, és perquè hi ha dos davant, dos novel·les. La primera, suposo, fruit més de la passió i de la il·lusió i pagar les novetades, i a lo millor aquesta novel·la no t'atreveixes a presentar-la a cap editor, però la segona sí, la segona ja la fas amb una mica més de documentació, amb una mica més de formació, acabes aquesta segona novel·la, que de moment no s'ha publicat.
No.
I suposo que aquesta sí que la vas presentar a editorials, per dir, ei, escolta, i que... aquesta és la meva segona novel·la.
Sí, jo les vaig presentar totes, eh?
Sí,
totes. Jo la veritat és que són com fills, eh? I a totes me les estimo molt. I penso que cada novel·la té alguna cosa, eh? Té alguna cosa per mi important. Per mi important i literàriament penso que està molt bé. El que passa que, clar, l'editorial va triar aquesta. Va dir, aquesta, volem treure aquesta, la que ens ha agradat és aquesta, doncs endavant, fem aquesta.
D'això de l'editora vull parlar també amb tu. Volia portar el llibre, però t'he de confessar que me l'han... el vaig acabar de llegir fa uns dies i tot just vaig acabar de llegir-ho jo i la meva dona ho ha fet seu i el té agafat i no el deixa.
Bueno, això és bo també, això és
bo. Per tant, i no, estava a mi revisant les notes i no tinc el nom de l'editorial que ha publicat el llibre. Editorial que no és ni de Catalunya, és andalusa.
Sí, és de Sevilla.
Com arribes a una editorial?
Per internet. Jo vaig enviar a unes quantes editorials que vaig seleccionar i aquesta de seguida em va respondre, em va dir que, bueno, que li agradava molt la novel·la i que, bueno, que la publicaven si jo volia, si ens posàvem d'acord, ens vam posar d'acord, hem treballat molt bé, bueno, el tracte ha estat molt correcte, són unes persones molt amables, molt serioses, perquè clar, jo és la primera vegada que publico i mai saps què et pots trobar, sempre tens la por que et puguin enganyar, bueno, no saps on t'estàs ficant en realitat, o que et facin signar un contracte i que jo et lligui de per vida, o... però bueno, clar, a vegades ens hem de moure també una miqueta per intuïció.
I tant.
I, bueno, em va caure molt bé el senyor amb el que parlava i molt bé, ha anat tot molt bé.
És una novel·la que s'ha editat no fa gaire, no?
No, al desembre, va sortir al desembre, sí, tot just fa un meset, més o menys.
Ja, és a dir, una mica després que la teva filla.
Sí.
va haver-hi relació una cosa amb l'altra? Tu creus que la teva filla va portar un editor sota la mà?
Jo penso que... Jo vaig, li vaig fer la promesa a la meva àvia, que es deia Úrsula, que si mai tenia una filla, li posaria el seu nom. Vaig tenir una filla i li vaig posar el nom de la meva àvia, que es deia Úrsula. I al cap de poquet, l'editorial em va dir que em publicava de les 5, precisament aquesta, que és l'única que jo dedico a la meva àvia. I clar, per mi és com un regal de la meva àvia, la veritat. Ja sé que això pot sonar una mica com vulguis, però jo realment ho penso, i m'agrada pensar-ho. Penso que això també parla la novel·la, no? Hem de viure una miqueta oberts, perquè si no la vida també és molt avorrida. A vegades a l'aixecar-te, anar a treballar, agafes l'autobús o el cotxe, l'atasco... Tu, escolta, no sé, una mica d'imaginació, d'il·lusió, de màgia, de fantasia, no? I la novel·la té una mica això. Té la realitat crua, que tots vivim, perquè hi ha, doncs, hi ha la cosa sexual que pateix una germana, l'altra que no es troba a la vida, no acaba de saber qui és, la germana gran que té una relació fora del matrimoni, que també se sent fatal, però tot i així és com que necessita algú per viure, i després està la història de l'àvia, que és com molt fantàstica, no? Com molt intrigant. I penso que a la vida tots necessitem una mica aquest punt, no?
No negaré que estic emprenyat.
Per què?
No, estic emprenyat.
Ai, Albert, no t'enfadis.
No, estic emprenyat, no, clar.
Però amb mi?
No, home, clar, tu ets la mare de la novel·la.
Bueno, sí,
és a dir, apareix l'àvia, una dona encisadora.
Sí.
L'hermana gran amb una vida turbulenta, que no explicaré res perquè ho he de dirigir la novel·la.
Sí.
La mitjana, que és una noia entranyable, que jo penso que és el personatge que li dona ser caliu...
Sí.
Ho digui la novel·la. Sí. La petita, que si vols ser escriptora, que si no sé què. I els homes? Si l'únic home que apareix a la novel·la, hi ha tres homes, el marit de la gran, que és un babau.
Sí, tu ho has dit. Jo no volia dir, però...
El novi de l'àvia, que és un pobre italià, que lo que conoceríem com un calzonazo, el pobret meu. I després un altre, que no diré qui és, que és que apareix al final, que és tot de sobte. Què t'han fet els homes?
Res,
en
absolut.
Homes, has durat un paper, horrorós.
Sí, no. Tens tota la raó del món. Però mira, pensa que a l'última novel·la el protagonista és un home.
Vull dir, però segur que és dolent o està boig o li passa alguna cosa.
Ai, calla.
No?
Potser sí.
Tu ho veus? Vale, però... Clar.
No ho sé.
El primer que has fet ha sigut criticar l'Àlex.
Ai, no, ai, pobreta, ai, no.
M'entens? És a dir, no, ara de la borrita.
No.
És una novel·la molt de dona, un any entero.
Sí, la veritat és que sí, però bueno, l'han llegit homes, tu mateix l'has llegit, i també ha agradat molt. El que passa que sí, les protagonistes són dones, mira, ha anat així, o sigui, ha anat així. Suposo que pel tema de les meigues, no? Perquè, clar, també la figura de la meiga està molt present a la novel·la i no es parla mai d'un meigo. Sí que n'hi ha bruixots, o poden haver-hi, no? Però sempre s'ha parlat de la meiga, no? I clar, com tot sorgeix una miqueta a partir d'aquí, de la meiga i de Galícia, doncs clar, havien de ser dones, no? Però vull dir, jo els homes, escolta, encantada de la vida amb els homes, no sóc una feminista d'allò...
No, és que mentre llegia la novel·la, pensava, hi ha un moment en la novel·la que el marit de la germana gran fa una aproximació a la dona, hi ha una relació conflictiva, com ella ha dit, i jo pensava, mira, pobret, no? A sobre...
Bueno, però pensa una cosa, jo, clar, tampoc puc explicar gaire, no? Però el marit, per exemple, de la gran, quin esforç fa de comprensió, O sigui, en realitat l'estic deixant molt ben parat,
És un bon home.
Molt bon home i molt intel·ligent, perquè realment fer això també és ser sensible i ser intel·ligent, no? Vull dir que...
Una pregunta de caire personal que m'interessen a mi,
Sí.
Perquè, clar, jo he llegit la novel·la. Vosaltres que m'esteu escoltant, potser no. Pues ja sabeu el que heu de fer. Comprar un any entero. Sí. I que ara ho direm on podeu aconseguir aquesta novel·la. Dels quatre personatges, qui és més Rita?
Ui, clar.
Perquè aquesta novel·la té alguna cosa d'autobiogràfica, veritat.
Bueno, aviam, té moltes cosetes que ens explicava la meva àvia, però clar, ens les explicava en català. Com la novel·la està escrita en castellà, moltes les he traduït al gallec. Totes tenen de mi, totes tenen, pues, l'àvia, pues, potser aquesta bastant una mica fantàstica, que jo la tinc, la necessito a la vida. No sé, de l'Àngela et podria dir la passió. No és que jo li foti les banyes al meu home mai de la vida, però sí que és una dona molt apassionada i també una dona estressada, que a vegades jo també sóc molt estressada, de la petita potser les ganes d'escriure, i de la Rosaura, doncs, aquesta tendresa, que també és important tenir-la, que ser una miqueta menys.
M'encanta com interpreta les sessions dels testigos de cabals sobre el recte. M'encanta aquesta interpretació. A veure, perdona un moment, Rita. Ara em deixeu a vosaltres el que esteu escoltant el programa, tant en directe com a... perquè sabeu que aquest programa es repeteix el diumenge a les 5 de la tarda un altre cop, sí. I si no podeu escoltar-lo a través de ripolletradio.cat, el podeu descarregar i escoltar quantes vegades vulgueu aquest i qualsevol programa de Ripollet Ràdio. Per tant, si vosaltres que m'esteu escoltant no teniu ni idea del que estem parlant, perquè encara no heu llegit un any entero, doncs ja sabeu el que heu de fer. Què han de fer, Rita?
Aviam,
com poden adquirir aquest volum?
Sí, mira, en principi està a poquetes llibreries, perquè com és una editorial petita, doncs està a la Pau Casals, d'aquí Ripollet, després està a Vic, també està en un parell de llibreries, i està a Manlleu també.
Perdona, a Vic tens una bona crítica de la llibreria que t'ha publicat allà. T'ha comparat amb algú?
Ai, sí, però tu això com ho saps?
Per què te'n tinc les meves fonts?
Doncs la veritat és que...
Jo tinc meies treballant també.
Veus? Estic rebent molt bones crítiques. Sí, hi ha una llibrera que em va comparar amb l'Almudena Grandes i amb no sé qui més, però bueno, la veritat és que això de l'internet és una passada i aprofito per dir-ho, perquè gràcies a l'internet m'he pogut posar en contacte amb antics companys del meu col·legi.
Vet aquí.
Per exemple, hi ha una noia, la Loli Gallardo, que aquesta noia va anar corrents a comprar-se el llibre, és d'aquí Ripollet, però se'l va comprar abans de que estigués a la llibreria i se'n va anar a una llibreria del Bar Centro, a la llar del llibre, el va comprar, l'ha llegit, l'ha encantat, ha plorat, l'ha emocionat, i clar, m'ho ha ficat allà al Facebook. Doncs clar, tot això a mi m'ajuda molt, i des d'aquí un petonàs a la Loli Gallardo, però bueno, com ella, doncs el Jorge Betoret, i el Bajo, i bueno, moltíssima gent, no? Companyes de la feina que també se l'han llegit, la Eva Serrat, la Mireia Arnau, ara podria dir molts noms. Persones que la veritat jo els estic molt agraïda perquè han confiat, perquè a vegades dius aquesta persona ha tret un llibre i aquesta pots comptar, i et penses que escolta, no? Tenim aquest prejudici de dir com no és el Cela, bueno, ja està molt pobret, però vull dir, com no és algú de renom, doncs, i no. I aleshores aquestes persones que han fet l'esforç o bueno, que han cregut, no? Que han dit, va, per què no, li donaré una oportunitat, jo els hi agraeixo de tot cor. El llibre, el que em deies, el llibre es pot trobar a qualsevol llibreria sota comanda. El que passa que m'estic trobant que hi ha llibreries que, bueno, clar, per elles els és més fàcil que el lector es quedi amb el llibre que ja tenen allà al mostrador o a l'aparador o al prestatge. Però el llibre es pot demanar, vull dir, la llibrera no té que pagar ports ni res.
I per internet es pot...
Es pot comprar per internet també. Vull dir, tu poses un any entero Rita Tegort, Editorial i Palaje, si te'n recordes, i si no, no passa res i ja es troba. Si no, en el meu Facebook també hi ha els enllaços. Vull dir que es troba.
I en l'Hora del Té també, tant en el Facebook com al Twitter, també hem posat el link d'aquest llibre meravellós.
Gràcies.
És un llibre, jo diria que des de fora, abans d'obrir-lo, és un llibre no gaire gran, és un llibre amb una edició de butxaca, és un llibre còmode de portar, i quan l'obres, a partir d'aquí comença a amplificar-se, perquè un munt d'històries comencen a aparèixer sobre la taula, i fa falta molt d'espai per poder apair tot el que explica aquest un any entero.
Gràcies.
És un llibre fantàstic, de debò. No t'ho agafis com una crítica literària, perquè jo no sóc ningú per
oi,
fer una crítica literària.
Una persona que també ha viatjat, que també...
He viatjat molt, però
bueno,
mira...
Bueno.
Em deies que estàs escrivint una cinquena o sisena?
Una sisena en català.
En català?
Sí, perquè...
Però no és la primera cosa que fas en català.
No, he escrit molt excuseta, en català, eh? Sí, també. El que passa que com a novel·la, fins ara només escrivia en castellà. Saps què passa? Que jo sóc catalana, eh? Aleshores, clar, la meva educació del col·legi ha sigut bàsicament en castellà. Clar, a l'hora d'escriure més fàcil treballar o escriure en castellà. Però què passa? Jo no em vull tancar portes ni cap a una banda ni cap a l'altra. Hi ha molts escriptors catalans que mai han escrit en català. Jo no vull que això em passi. I aleshores he pensat, doncs, aquesta novel·la en català. I, bueno, m'estic ensortint, i a més una novel·la també molt maca, es diu La dona de la boira. I, bueno, també. Ja
una
veurem.
Altra dona,
ja
una altra dona.
Jo, l'any vinent, segurament publicaré una altra novel·la, però no sé quina serà.
Jo segur, estic segur que sí, i a més et faig un... Com a donar consells és gratuït, tens, vull dir, jo vaig donant consells.
Clar que sí.
Pensa en publicar, ara que el multimèdia està tan de moda, a banda de... No sé si la teva llibre Un any entero es pot fer...
Sí, també es pot comprar, sí.
A través
sí,
de book.
També, sí.
Perquè això és una molt interessant,
sí,
això.
Sí, també està molt bé. Sí, sí, hi ha les dues vessants, vull dir, es pot fer.
Doncs, com a suggeriment, per què no en la propera novel·la, a la versió digital del llibre, fiques una de les teves cançons que cantes tu també?
Ah, doncs això està molt ben pensat.
No veus? I t'ho regalo, aquest consell te'l regalo.
Doncs jo me l'agafo molt seriosament i sí, sí, i tant, i tant.
Ets una mica una dona renaixentista del Renaixement, una dona polifacètica, una dona que escriu molt bé, que canta,
gràcies.
Ja ho heu vist, fantàsticament.
Gràcies.
Que sobre... diu que no parla gaire bé, em va dir al principi, abans d'entrar en Antena. Diu, és que jo a parlar... Caram.
Bueno, és que clar, el meu és escriure. És on jo realment m'hi trobo, no?
Doncs, escolta, Jordi Puy, per què no ens poses mentre acomiadament... A veure, jo també parlo molt bé, com m'has vist.
Tu parles molt bé.
Escric pitjor.
Ara, això ho has fet perquè jo no em sentís malament.
No, però
que si ets tan bona persona, has dit, mira, per què
no se senti
malament?
És que com et senti el director, m'acomiadaran a mi.
Sí, segur.
I et posarà... Escolta, em promets que tornaràs?
Ai, per favor.
Sí?
Jo no t'ho volia dir perquè, clar, em semblava un abús de confiança, però pensava si pogués venir l'any vinent amb el segon llibre, em faria tanta il·lusió.
L'any vinent t'anem d'esperar.
Bueno, sí, perquè un any entero. Un any entero.
Veus? És veritat. Rita Tegor, una amiga del programa de l'Hora del Té, un programa que avui ha parlat de llibres, ha parlat de jazz, ha parlat d'una dona inquieta, viatgera, intel·ligent, i que això és, jo penso, que el millor que es pot dir d'una persona.
I una dona molt generós.
Amb el cor obert.
Bueno, igual que tu,
Ai, que bonic.
Aquí ha estat palpitant,
Àlex, que és platònic, tu tranquil. Estem molt contents, Rita, de debò.
Gràcies,
de que hagis compartit un te amb nosaltres. En el teu cas, un cafè aigualit, que
sí.
Els americans no saben beure cafè.
No.
Ja t'ho dic jo.
Ja.
Això els italians sí que ho fan bé.
Sí, però no fa mal, Així aigualit no fa mal l'estómac.
D'alguna cosa hem de morir, Rita.
També és veritat.
Escolteu, homes i dones de bona fe, ripolletens i ciutadans del món, perquè ens escolten de Japó.
No m'ho crec.
Ah, que t'estic dient.
Però ja en s'entenen.
Oh, i tant, mira, posa en ripollet.cat, busca l'Hora del Té, no sé qui hi haurà a Japó, des d'aquí, salutacions, que ens escolta a través d'internet, amb el podcast.
Però això és fantàstic.
És fantàstic.
Ai.
M'ho va dir el Jordi Puy, em va mentir, perquè em menteix, sí. Perquè si no ploro,
clar.
Soc de plorar fàcil,
ah.
I em va dir, escolta, ens escolten de Japó. Dic, mira que bé.
Que bé.
Doncs des d'aquí, salutacions a tot el que ens escolteu arreu del món, a qualsevol hora, a qualsevol dia, i recordeu que cada dijous, més o menys cap a les 5 de la tarda, a 91.3, a Ripollet Ràdio, podeu escoltar aquest programa i conèixer gent tan interessant com la Rita Tegor. Fins la setmana vinent.
Cada dia és bon dia, com hi fuig com el cada dia és bon dia.